La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in?
Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem aquí a la 92.2 de la freqüència modulada. Encetem aquesta setmana un 9 de març amb molts protagonistes que de seguida repassem i presentem. Abans hem de donar a conèixer quins són tots aquests convidats que passaran avui pels micròfons de la 92.2. Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui moltes les veus, no?, que passaran per aquests micròfons.
Pues sí.
Presencial o telefònicament, per primer. Això no sempre se pot fer que vinguin.
Sí, hi ha voltes que estan prou lluny i no poden estar així, però bueno, este és el cas de David García, diputat per Vox en la Generalitat Valenciana, que el dijous, que era el dia de la sessió de control de Ximo Puig, va presentar una moció de la derogació de la Llei de Memòria Històrica Valenciana. Ens explicarà, parlem en la prèvia, quan parlem amb ell, ens explicarà el per què la presenten i la decepció que va tindre per el no recolzament, per quedar-se a soles, perquè el Partit Popular i el Partit i Ciudadanos opten per l'abstenció. També han parlat amb ell de, bueno, de que Abascal torna a ser el màxim, el número 1 en Vox, i a més ell se sent satisfet perquè en l'últim vídeo de Vista Alegre el nomena. Després també parlarem amb Paco Gil, diputat autonòmic pel Partit Socialista, i el convidarem a que mos aclarisca bueno, tot allò que els van dir l'oposició el dia de la sessió de control a Ximo Puig. També Inés Arrimadas ha guanyat.
I
ha guanyat
en un marge destacat.
En un, bueno, n'hi ha hagut un 60% de participació. Ha guanyat per un 77%, i ha tret un 22. I bueno, els crítics, els més crítics, com és el que s'ha quedat, IGEA, pues com a que no està molt satisfet, diu que no va ser la cosa com tocava. La candidata diu que ahir no estaven tots els votants, tots els afiliats que ell considera que tenien que estar, i bueno, ho posa un poc en dubte i sa diferència
tan gran, no?,
tan gran entre ells dos. A les 11:30 així a fer declaracions, estem pendents de que, bueno, o Toni Cantó o Merche Ventura ens diga coses més importants. Per una altra part, també tindrem a Joan Baldoví, el diputat nacional per Compromís, que ens parlarà de la generositat que té el rei emèrit. Sabem que li s'ha donat 65 milions d'euros a Corina perquè li té molta estima d'ella i al seu fill. I Joan Baldoví, pues bueno, què ens diga ell?
El que volen, no?
Després també sabem el problema que hi havia en lo de l'empresa Servicarne, en la manifestació que van tindre el divendres, l'acampada que tenen davant de l'empresa, que està situada en Almassora, perquè ells se consideren falses autònomes, i avui estaran manifestant-se, els trucarem per telèfon, però també hem parlat en l'empresa i la representant de l'empresa, Mercedes, pues bueno, es enviará una nota de prensa, está parlant ella, la idea és que mos entre per telèfon, a veure si ho aconseguim, sobretot perquè lo lògic és que siga ella el que, bueno, la que mos conte realment en la situació en les que estan les treballadores, o perquè no han arribat a un acord en aquestes treballadores. De moment la nota de premsa la he aconseguida. Espere que mos puga entrar en directe Mercedes Torre, que és la secretària del Consell Rector de Servicarne. I la idea és que bueno, ella ens diga què és el que volen els treballadors que ells no volen i què és el que vol l'empresa que els treballadors no volen, si és cooperativa, si no és cooperativa, si s'ha fet boicot als productes o no s'han fet boicot als productes. I per últim tenim a, bueno, a Paula Escamilla, no?
Així és, una de les candidates als Premis Max de les Arts Escèniques per el seu espectacle XX. Així que ens contarà una miqueta què és aquest espectacle, com va néixer i la necessitat també, perquè és un espectacle que reivindica la figura de la dona, doncs, com estarà, no? I alguns entrebancs que ha tingut en alguna que altra representació.
Bueno, hem de dir també que en la part tècnica tenim a Txelo Climent. Bon dia, Txelo.
Bon dia.
L'hem pillat així, que no se ho esperava perquè estava controlant la música, però vaja, com es fa, volem fer partícip de tot el que passa així dins, perquè vostès no ho veuen, però mos escolten, volem que sapien que, bueno, que estem aquí intentant treballar, tenir la màxima actualitat, i que ara anem a saber els últims...
Sí, el Twitter, que ens porta aquesta jornada d'avui en quant als temes més destacats a les xarxes socials. Doncs bé, mentre arriba o no arriba, anem a mirar així a Espanya quines són les tendències a hores d'ara. Coronavirus continua sent sota aquesta etiqueta Covid-2019. Continuen havent algunes d'aquestes tontades, per així dir-ho, o memes al respecte, però també es parla, per exemple, de persones que estan en aïllament preventiu pel coronavirus. Jaume Coibón, Jordi Martí, Montserrat Ballarín, per exemple, es deia, no? I també els efectes que pot tenir arreu del món, la xifra de persones afectades així, Itàlia, que és el segon país del món més afectat a hores d'ara pel coronavirus. Doncs bé, continua parlant-se d'això. I tenim també més assumptes, altre dels temes o els noms propis. En aquest cas, José Jiménez Lozano, guanyador del Premi Cervantes en 2020, que ha faltat així que també homenatge, no? Aquesta figura que ha faltat als 89 anys. Més assumptes, també avui es parla del IBEX. Dilluns negre, titulen a la borsa, l'IBEX s'enfonsa més d'un 7%, així que també lectura en clau econòmica aquest matí a Twitter. Més assumptes també que topetem a hores d'ara, per exemple, Aràbia Saudí i Rússia. Guerra de preus entre aquests dos països que fa que s'enfonse el preu del petroli, que registra la major caiguda des de la guerra del Golf. Així que aquesta era una informació de la qual continua parlant-se a hores d'ara, no? Aquesta lluita entre Aràbia Saudí i Rússia, que ha fet que també, doncs, es parli d'economia, no només per l'IBEX, sinó també per aquesta guerra. I també, per apropar-nos una miqueta més a temes d'aquesta zona, arranca el juí per desviar 3,4 milions de fons per a veure a Benet XVI, en aquest cas per aquesta visita del papa a València. Així que comença el juí, diuen alguns que per fi que ja era hora de que arribara, i doncs continuarem coneixent més detalls, suposem, al voltant d'aquesta visita, del desplegament que es va fer, de les despeses o no despeses que van a fer, que es van fer i on van acabar els diners. O no, no sé. Però bueno, aquests són alguns dels temes de la jornada d'avui.
Bueno, pues entonces, quasi que anem a una pausa de publicitat i ja tenim el primer convidat que acaba d'arribar, en este cas Paco Gil, secretari general del Partit Socialista del País Valencià i diputat de Castelló i diputat autonòmic de la ciutat de Castelló i diputat autonòmic, que en una estoneta entrarà i li preguntarem tot allò de la sessió de control que va tindre Ximo Puig dijous passat.
Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos. Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valluxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
las fiestas de la Magdalena de Castellón con intensidad de la mano de CreaEvents. El sábado 14, 12 horas non-stop desde las 5 de la tarde con el Magdalena Urban Fest en la Plaza Fadrey. Juanjo García, DJ Montes, Adri Bass y Paul Bastián. Y en la Plaza María Agustina a las 10 y media de la noche, DJ Swing Show y a medianoche, Orquesta Avenida Sur. Con CreaEvents, una Magdalena única.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen ya ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Bueno, i ara sí tenim a Paco Gil amb nosaltres, secretari general del Partit Socialista del País Valencià, de la ciutat de Castelló i diputat autonòmic. Bon dia, Paco.
Molt bon dia.
Mire, com que li toca a vostè, jo sé que tenim la sort de més que vostè està disponible i en una sessió de control on vostè sap que tots van a per el mateix, en este cas és el president de la Diputació, Ximo Puig, pues anem a preguntar-li-ho a vostè per a que la gent que no, bueno, pues que no pot veure o que no està allí o que no té... d'alguna manera no pot traure sensacions que ens les diga a vostè. Mire, David García, el diputat de Vox, va presentar una moció de pa que se derogara la Llei de Memòria Històrica Valenciana. Però es va quedar sols, eh? Va tindre els 10 vots de Vox i el Partit Popular i el i Ciudadanos van dir que s'abstenien. Uh-huh. Vostè sobre esta llei, vostès per què van votar en contra de com suposa que de dir si això ja estava tancat, per què ho tornem a moure, segons diuen Vox?
Sí, a veure, la llei de memòria històrica pues, se va aprovar la passada legislatura. És una llei en la qual fonamentalment se mira a totes les desfetes, tots els crims que van ocórrer una vegada acabada la guerra. Perquè sí que estem d'acord, la majoria, que en temps un temps bèl·lic, un temps d'absoluta tristor, d'una violència com és una guerra civil, van haver excessos per les dues parts, per els dos bàndols, no? Uh-huh. Malauradament parlem de bàndols, no? Però el mal més intens i més profund és aquell que ve de la revenja. Aleshores, una vegada finalitzat el conflicte, la guerra civil, sabem la quantitat de milers de persones que van morir assassinats perquè no tenen un altre nom, al no poder defendre's, és un assassinat, i aquest assassinat va recaure sobre un costat, és a dir, aquells que van defensar la legalitat vigent, com era la república, i sí, d'unes urnes. I els que van apretar el gatillo pues eren els militars i seguidors del règim franquista, de la dictadura franquista. Aleshores, entenem que el dret de les famílies a recuperar els cossos dels seus avantpassats que estan soterrats en fosses comuns o en cunetes és un dret humanitari. I entenem que fonamentalment i la llei persegueix això. Ara, la formació de Vox té la seva ideologia, cada un que la determine, jo ho tinc claríssim, que per a mi és una ideologia d'extrema dreta, pues presenten una proposició de llei
arribar a un consens.
No, però
bueno, derogar-la.
Derogar, perdó, només si el verb, sí. Derogar-la. Baix el pretext de que des de l'any 30 no sé quants a l'any 39 també van haver molts crims i de més, no? Torne a dir, durant el conflicte bèl·lic van haver desfetes, però una cosa és la contienda i una altra cosa, torna a dir, la revenja.
I quina explicació li troba vostè a que el Partit Popular i Ciudadanos no ho hagi recolzat?
Bé, el Partit Popular, bueno, Ciudadanos va fer una defensa, o millor dit, una oposició ultramontana a la proposició de llei que defensava el diputat de Vox. De fet, el diputat que va eixir a fer front a aquesta iniciativa, jo crec que va estar el més vehement de tots, el diputat per part de Ciudadanos. Després se van abstindre pues, per una decisió de tacticisme, possiblement, però sí que es va posicionar radicalment en contra de la proposta de Vox. El Partit Popular, pues, torna a dir, jo crec que són tacticismes, ells saben que són socis d'aquest partit en altres comunitats autònomes, i per tant pues, tenen una relació d'amor-odio, diguem d'amor i de una equidistància programada i decidida, no? Per a molestar-los, però no lo suficient per a provocar un trencament, no? De pactes.
En este cas, lo que ens sorprèn és que no recolzaren aquesta moció que havia presentat Vox, ja que ells també eren del bando d'alguna manera que s'havia quedat en el costat que havia sigut governant, no?
Ja, però aquesta qüestió no la reconeix ningú, la qüestió d'un bando i un altre. De fet, jo tampoc, a mi no m'agrada parlar de bandos i més després de 40 anys de sistema democràtic, no? Però sí que és veritat que pel motiu que siga, i és que probablement siguen hereus d'alguna manera, no? D'aquelles coses, pues els sembla malament, no? Canviar de posició, i no a tots. Jo també me consta que dins del Partit Popular n'hi ha gent de diferent condició, de diferent opinió, no, al respecte, però clar, la guia que està predominant és precisament el de no estar d'acord amb la llei que se va aprovar en temps de Zapatero, però també és veritat que no s'han atrevit a derogar-la, perquè després han estat 7 anys en el govern central i Mariano Rajoy no la va derogar.
Bueno, en este cas, el que ens deien en el Partit Popular de Generalitat és que ells volien matisar algunes coses i després igual sí la recolzaven. Això és el que ens han dit. Més tard, no obstant, David García també entrarà si per telèfon, perquè este xic és d'Alicant, este diputades d'Alicant, i ell ens dirà per quines raons ho han presentat. També Isabel Bonig en la sessió de control li dia al president que per què no demanava els 200 milions d'IVA que li diuen als valencians.
Sí, bueno, això va... A veure, la síndica del Partit Popular aprofita els dijous pel matí per atindre els seus 5 minuts de glòria. És a dir, la pregunta que n'hi ha presentada, que prèviament se coneix, no deixa de ser un pretext. Uh-huh. I aleshores ella pues, utilitza el temps com lliurement creu convenient. No? Però sí que és veritat que els dijous pel matí, que tenim pleno, i n'hi ha compareixència dels membres del Consell, ho aprofita. Parlaré de l'IVA, però sí que voldria detindre'm en algo que va ocórrer el dijous passat, i és que crec que va fer algo que crec que és d'absoluta irresponsabilitat i de deslleialtat. Me referís a la reunió que havien tingut prèvia el dimecres de matí, prèvia al plenari, el president de la Generalitat, junt amb la consellera de Sanitat, es va reunir de manera voluntària amb els síndics dels grups parlamentaris de les Corts, per explicar-los de primera mà quina era la situació del problema sanitari que tenim a l'Estat, que tenim a Europa, que tenim a tot el planeta, que era el coronavirus. És la primera reunió que se produïa a nivell estatal d'un president d'una comunitat autònoma amb els representants dels parlaments, dels grups polítics del Parlament. Per tant, era una qüestió, entenc que bueno, única en aquest sentit, no? Se'ls va donar tota classe d'informació. Me consta perquè no la va donar el president o la consellera, sinó els propis tècnics sanitaris, que per cert són els que més entenen del tema.
Se van reunir en els síndics de cada partit per donar-los...
Previ a les, crec que eren 9, el plenari començava a les 10:30, crec que va ser a les 9, 9:30, es van reunir, es va donar tota classe de detalls. Ella dimecres, com que no era el pareix en el moment, va dir que no anava a fer ús partidista d'aquest tema, que ho deixaria estar de moment, i una vegada acabada el problema... ja seria el moment de traure-la a la palestra. Li va durar 24 hores, i s'ha parat.
Dijous?
Perquè el dijous va entrar zasca, 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 a acusar al president pues, de tots els mals.
Sí, perquè una de les coses que també apuntava era si estaven ben informats, si estava ben controlat el problema del coronavirus i demés.
Efectivament. Se'ls va donar la informació que tenien, la que n'hi ha, i ella després va eixir parlant de que va ser la informació per a amedrentar-nos i de tota classe de vaguetats. Dit això, ella va aprofitar això, i després el tema d'IVA. A veure, el tema d'IVA és una qüestió que no anem a aclarir-la entre el Partit Popular i el Partit Socialista, evidentment, o entre els partits de l'obstrucció i els partits del Botànic. No anem a aclarir-los perquè partim de bases diferents.
Sí, però els oients el que volen saber és Ximo sí, Puig sí. Reclama l'IVA?
Ximo Puig reclama que la Comunitat Valenciana tinga la financiació que toca, que pertoca, i que via pressupostos, via inversions, se puga recuperar allò que el Partit Popular va impedir que s'enviara als valencians.
Vale, i aquests 200 milions d'IVA?
Perquè primera... va ser una decisió del ministre, aleshores ministre de Mariano Rajoy, el senyor...
que estava en aquest moment en Hisenda,
sí, efectivament,
que va decidir aquesta forma, aquest pagament...
Montoro, va dir que aquest mes no transferia els diners i punto.
I va ocorrir... sí, ja això ho hem explicat.
I després n'hi ha un impediment legal.
Burocràtic.
No, legal. perquè aquests diners estan a disposició d'un any a l'any següent. En l'any següent, en el DNU, estan contemplats en els pressupostos, però etem aquí, com eren uns pressupostos tan sumament roïns per a la oposició, no els van votar.
No s'aproven i per tant no se pot recuperar aquests diners.
Efectivament.
Val, d'esta manera sí que sabem que el president Ximo Puig està articulant de manera que se puguen anar recuperant aquests 200 milions d'euros.
Sí, però davant d'este problema n'hi ha diferents posicions i posicionaments, no? Tenim presidents autonòmics del nostre color, del Partit Socialista, que han dit que van a acudir als tribunals. Bueno, es veuran el que creuen que fan. Nosaltres entenem, jo estic en aquesta línia absolutament d'acord amb el president Puig, que n'hi ha tres vies, que és la de negociació i de diàleg.
Uh-huh. Una altra de les coses que també reclamava era, estàvem parlant primer del, bueno, del coronavirus, estàvem informats, que vostè ho ha explicat perquè ha sigut el que més li llama l'atenció a vostè per agarrar-lo, per atraure ràdio polític, que la senyora Bonich va ser el primer que va dir en la sessió de control. Parlem dels 200 milions d'IVA que Ximo Puig decidís per unes altres vies i no anar directament als juzgats per a reclamar-los, però també parlava que el requisito de lingüístic pues, crea moltes barreres i fronteres i acaben en la igualtat.
A veure, dins del paradigma de quines són les guerres que se poden muntar i que munta a la dreta, tenim la simbologia, les banderes, la llengua, Espanya se rompe, l'educació, l'adoctrinament educatiu, en fi, això, l'aigua, el trasbassament, aigua para todos, aquelles pancartes que van tindre, van estar penjades i no n'hi havia aigua para todos ni para nunca. Una d'elles és la barrera lingüística, que diuen ells, és el requisit lingüístic per accedir a la funció pública. Des de la conselleria i des del propi que sí, del botànic, considerem que ha de prevaldre els drets dels nostres ciutadans a poder expressar-se amb una de les dues llengües oficials que té esta comunitat. Uh-huh. Així no és clar.
Sí, ella el que argumenta és que n'hi ha una gran part de la població que la seva llengua materna no és el valencià, que parla en castellà.
Sí, claro, bé, però això no és cap impediment per a que la gent puga estudiar i dependre valencià. I torna a dir, qualsevol persona de la comunitat valenciana, i està recollit en els estatuts d'autonomia, els diferents estatuts que hem anat fent i reformant, el dret a utilitzar i a que t'atenguen en la teua pròpia llengua. I això, que se sàpia, no és inconstitucional. Evidentment, tu, els professionals, si vols que te puguen atendre en la teua llengua, hauran de saber, com a mínim, alguna cosa, no?, en valencià.
Una altra de les coses que també ens deia és, referent al Dia de la Dona, estem, la setmana passada doncs, va ser una setmana que era tot, girava tot al voltant de la dona i de més. I a més li llig, que diu que les dones i els seus drets es comencen per les competències seues de defendre a les xiquetes que estaven en el centre de menors.
Bé, a mi...
Una frase dura,
En este tema molta gent ens van sentir avergonyits de fins a quin punt se pot utilitzar el dolor de menors per a utilitzar-lo com a ariete polític. Val? La sessió anterior, fa 15 dies, encara va ser més dura. Va ser molt més dura. Jo ho reconec, que jo estava bocabadat d'allò que se va sentir en aquell hemicicle per part de la bancada de la dreta, en tota classe de gestos que crec que no eran...
Quan vostè parla de la bancada de la dreta, està parlant del Partit Popular, Ciudadanos i Vox?
I concretament del Partit Popular. Val?
Eren els que més corejaven?
Sí. Ahir tot estem parlant també d'un atac frontal a la vicepresidenta de la Generalitat. No anem a enganyar-nos.
Sí.
La vicepresidenta estava... la seva parella ha estat condemnada.
Sí.
Per una qüestió d'abusos sexuals a menors. Per tant, ella no té cap responsabilitat en allò que hagi pogut fer en la seva exparella. Per tant, això és com el pare que té un tema tan sumament delicat.
Més enllà de l'ús que deguem fer, els oients volen saber. Poden tenir algun tipus de dubte de que se defensen els menors tutelats?
Jo estic convençut que no, i que la prova la tenim que quantes denúncies s'han hagut? Això és una, ens hem de preguntar. Dos, la política de protecció als menors, el Botànic està canviant-la. I el Botànic considera que ja no estem en el segle XX, a principis del segle XX hi ha d'haver un sistema de beneficència per als xiquets que estan en famílies desestructurades o se queden sense família. Ara estan les famílies d'acollida. Vaig a donar un exemple. Està en este moment també en la picota el tancament del centre d'acollida de Penyeta Roja.
Sí.
El centre d'acollida de Penyeta Roja, nenyan, que parle de memòria, crec que són 8 xiquets i xiquetes, no n'hi hauran molts més, i estan allí. Estan ben atesos, entenc jo que per molts professionals, crec que són 36 professionals els que estaven a càrrec d'aquest àmbit, però torna a dir, en aquest moment, la política d'ajuda i de protecció considera que els xiquets el que necessiten és un entorn el més aparegut a lo que és una família estàndard i no tindre'ls concentrats. Val? Aleshores, pues és una qüestió, torno a dir, de programa educatiu i de visió davant d'aquest problema. Per tant, convençuts de que els menors estan, evidentment, els que estan tan tutelats en un centre com els que estan en famílies d'acollida, que tenen absolutament la seguretat de que estan ben tratats.
Sí, el que passa que en el centre de Penyeta lo que argumenten és que volen estalviar gastos.
Bueno, jo crec que no sigui la única raó. De fet, també parle per allò que he llegit, que bueno, els professionals que estan són funcionaris de carrera, que són funcionaris de carrera per la pròpia llei, continuaran treballant. Vull dir, ahí no van estalviar-se gastos de personal. Possiblement els que estan interins, pues, bueno, la normativa diu el que diu respecte als interins, no? Però jo no crec que sigui tant un estalvi de recursos econòmics com que d'una visió diferent a la que aboca a considerar aquest tipus de protecció d'una altra manera, com és en famílies d'acollida.
I ara passem al grup Ciutadans, en concret Toni Cantó, que els preguntava, i a més li parla en la llengua que li utilitza habitualment, ¿van a hacer algo el Consell per reducir la feminització de los cuidados familiares?
Bueno, eso es demagogia pura y es un brindis al sol. És a dir, la societat és la que és. Evidentment, hem d'anar canviant, però això no se canvia de la nit al dia. Hem d'anar canviant i ahir van tindre un dia reivindicatiu i cada vegada veig més homes en esa manifestació, perquè la dona reivindicar han de reivindicar la dona i els homes, no? Estem parlant de la feminització, és una qüestió cultural que hem d'anar canviant. I això se canvia des de la infantesa en algo que estava tan sumament denostat per la dreta una altra vegada, com se diu educació per a la ciutadania.
Pues mire, és que vaig a llegir-li una altra de les coses, perquè a més hi tinc la sensació de que estaran prou divertits en Toni Cantó allí a la Generalitat, no? Perquè a més posa és en escena com per exemple, además de corear el hermana yo sí te creo, ¿cuándo se decidirán por el hermana yo sí te empleo?
Sí.
Perquè diu que en la Comunitat Valenciana hi ha quasi 10.000 dones més enguany que estan en el paro.
Sí, bueno, independentment de la valoració que puguem fer de les xifres, si n'hi ha més i n'hi ha menys, bueno, podríem traure, perquè jo de memòria no me recorde, però n'hi ha més dones treballant ara que fa un any. Però lleva d'això, la meva consideració respecte al diputat Toni Cantó és que també els dijous, que sol ser l'únic dia que intervé normalment, també utilitza aquests minuts de glòria. Sabem que té un efecte mediàtic i ell s'emplea a fondo a l'hora de fer la pregunta, que la gent hauria de saber que la pregunta dura aproximadament 15 segons, però tenim 5 minuts per intervindre i per a parlar d'allò que li va bé al que està parlant, no? En aquest cas, normalment, l'oposició. Cada un té una opinió al respecte. Jo crec que ell domina la escena prou bé, millor que altres, com jo, per exemple. Jo tinc que confessar que quan puja a la trona, pues tinc certa tensió. Uh-huh. Ell ha acostumat a estar a escenaris i a rodatges, a platós i de més, ell és prou solvent en quant a apariència. Una altra cosa és el discurs.
Sí, pues perquè també diria que en Andalusia se creen quasi 4 vegades més d'autònomes que en la Comunitat Valenciana. Que no vol dir que els valencians no siguin menys emprendedors, sinó que estan molt malament governats.
Sí, jo recorde, bueno, me recorde que part del seu, la seva argumentació, ells trauen bandera de les polítiques que estan duent a terme en autonomies on estan de socis de govern, en este cas Andalusia, i bueno, com a neoliberals que diuen que són, evidentment, ells el que volen és minorar la presència de l'Estat, minorar, aprimar l'administració, i l'administració evidentment s'aprima baixant impostos, està clar. És contrari, no?, a la política que puguem tindre els socialdemòcrates, que no estem parlant de pujar impostos sinó de redistribuir els impostos, i d'aquells que tenen més que paguen més. Aleshores, ells diuen que estan creant més empleo, que estan recaudant més baixant impostos, no m'ho crec, i per tant fan ese discurs neoliberal que evidentment jo no estic d'acord.
Siguin en Ciudadanos, Inés Arrimada és la segona dona que dirigirà un partit a nivell nacional. La primera va ser Rosa Díez. Toni Cantó està habituadíssim a tindre jefa.
Sí, m'ha agradat la comparació, perquè ja sabem Rosa Díez on estava i on està ara. M'ha agradat saber que Toni Cantó estava en aquell moment amb Rosa Díez, i ara pues, tenim a Inés Arrimadas i Toni Cantó continua estant ahí també. Per tant, no vull fer cap analogisme, però, en fi, possiblement el camí siga paral·lel al de l'anterior formació política d'UPyD, no?
Sí, perquè Pablo Casado està molt content de que hagi eixit Inés Arrimadas de número 1 en Ciudadanos.
Ja, bueno, això les dretes sabran, no?, que és el que els convé més de manera partidista que no a la societat. Jo l'única cosa que m'he queda dir-los al respecte és donar-li l'enhorabona, com no pot ser d'una altra manera. Si el procediment ha estat absolutament transparent i nítid, pues millor que millor, no només per a ell, sinó
bueno,
per als...
Els crítics de Ciutadans conclueixen que darrere de les primàries el repart de compromissaris no reflexava la realitat de la militància, és dir, ja. IGEA està un poc cabreja en aquest sentit.
Ja, pues, bueno, pues això no ajuda tampoc al sistema de partits, igual que no ajuda tampoc, jo sé que també hem llegit que n'hi havia l'Assemblea General, o no sé com se denomina, de Vox a Madrid, i que sense votar i sense tal, pues, han tornat a elegir, no?, a Santiago Abascal com a president,
sí,
del partit i de més. Bueno, aquestes coses jo crec que al sistema de partits i democràtics pues no ajuda massa, no? Sempre, jo sempre estaré d'acord amb la transparència i amb la participació massiva, no?, dels militants.
Després ja de donar també l'enhorabona a Santiago Abascal de Vox, que no m'ha donat temps ni a fer-li la pregunta, però estic directament ja, li dono l'enhorabona, li pregunte si hi ha aquesta fractura que diuen que hi ha, perquè, clar, si se reunís la taula del Partit Socialista i Unides Podemos, diuen que d'urgència el divendres, és perquè hi ha una crisi ahir, hi ha algo que no sabem o que no ens expliquen en la coalició?
Bueno, jo crec que en este cas la coalició és una coalició en veus, en opinions plurals, i bueno, i això el podem traslladar no vull fer un paral·lelisme, però tots sabem en una comunitat de propietaris o en un club X, en una associació, que el fi és el mateix, possiblement. El fi és comú, però sempre n'hi ha veus discordants, a lo millor, o no. En este cas, jo crec que és oportú saber que en el moment que n'hi ha discrepàncies, l'acord, el pacte que n'hi ha entre les dues formacions fa que se posa en marxa un mecanisme que ja estava pactat també per a resoldre aquest tipus de coses. El problema vindria en el moment en el que n'hi ha divergències, les que siguen, i no foren capaços de reconduir-les. Mentre se puguen reconduir, i de fet ja està fet el pacte amb mecanismes per a fer això, jo crec que no té que haver cap problema perquè l'objectiu és el mateix, tant de Podemos com el del Partit Socialista, no? I és millorar la vida de les persones.
Pues Paco Gil, moltes gràcies per haver estat així i haver-nos apropat tot allò que no veiem de lo que ocorre en una sessió de control, per exemple, i fins quan tinguem més coses que preguntar-li, que segur que ve.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
En Carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Cuarto de kilo de jamón Villahermosa a 3,15 euros. Cuarto de kilo de jamón Puerto Mingalbo a 5 euros. Fuet y sobrasada por 2 euros. Haz tu pedido en la Carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor, lo natural es sano. Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A Tot Descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't d'excuses i vés a Tot Descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació.
A veces las cosas pequeñas te pueden llevar a algo mucho más grande, como con el nuevo Hyundai i10, que con su diseño renovado, su espacioso maletero, su conectividad Bluelink y su seguridad activa hará que cualquier cosa que hagas sea mucho mejor. Sé tan grande como quieras ser con el nuevo Hyundai i10.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Vive las fiestas de la Magdalena de Castellón con intensidad de la mano de CreaEvents. El domingo 15 en la Plaza María Agustina y a las 10:30 de la noche DJ Montes y a medianoche Orquesta Fauna. Y en la Plaza Fadrake, desde medianoche, DJ Paul Bastian y Orquesta Centauro. Con CreaEvents, una magdalena única. Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Seria avui el programa de protagonistes. També anem a parlar en diputat autonòmic de Vox, David García. Buenos días, David.
Hola, buenos días, Susana.
David, su grupo, concretamente usted, el jueves, presentó una moción de la derogación de la Ley de Memoria Histórica Valenciana. ¿Es así?
Sí, correcto. Presentamos una proposición de ley para derogar una Ley de Memoria Histórica que entendemos que no tiene razón de existir.
¿Sabe qué pasa? Se ha publicado un vídeo donde usted hace alusión a una de las personas que no, precisamente no se le podría vincular mucho con su partido, pero que usted mismo, si le parece bien, puede hacerlo llegar a nuestros oyentes. ¿Usted citó a qué persona citó, a qué persona histórica citó?
Pues cité a Marcelino Camacho, que fue presidente del Partido Comunista Español, fundador de Comisiones Obreras y también fue miembro de la UGT.
Y usted lo citaba porque, de alguna manera, él apelaba un poco a la no confrontación, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que decía él en su cita?
Él, en parte de su cita, es lo que dijo que, cito textualmente, nosotros consideramos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podríamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre? O sea, Marcelino Camacho fue protagonista junto a Santiago Carrillo, Felipe González, Adolfo Suárez, fueron protagonistas y pasaron a la historia por ser aquellos que consiguieron perdonarse unos a otros y juntos hacer una ley de concordia nacional, como decimos desde Vox, de todos los españoles y para todos los españoles.
Y usted, cuando lo plantea esto, cabe destacar que, o sea, que, cabe resaltar, o que, para que los oyentes vean que esto ha sido reciente, que esto ocurrió el jueves en la sesión de control que se le hizo al presidente de la Generalitat, a Ximo Puig.
Sí, esto se hace en la sesión plenaria del jueves, en el último punto del día, en el punto 12, que fue sobre la 1 de la tarde, más o menos.
Y usted se encuentra con que, bueno, Vox se queda solo en las Cortes Valencianas. Es decir, esta moción de esa derogación de la Ley de Memoria Histórica Valenciana no la secunda ningún partido.
No, a ver, esto es era el primer paso, derogar esta ley. Para nosotros lo que podemos es hacer una ley de concordia, que por ejemplo se ha hecho en el Parlamento andaluz, donde esta vez sí Ciudadanos y Partido Popular votaron a favor. Aquí decidieron hasta última hora. El Partido Popular decía que iba a votar a favor y al final hicieron un giro y votaron abstención. Ellos son libres de tomar decisiones que quieran tomar. Luego será sus votantes, el electorado, el que decida si han hecho bien o han hecho mal. Pero Andalucía sí que votaron a favor de derogar una ley y se está trabajando en una ley de concordia. De hecho, el propio Pablo Casado, en uno de sus discursos, habló de una ley de concordia, y en Vox igual, hablamos de una ley de concordia a nivel nacional para que esta ley deje de existir, porque pensamos que solamente tiene otros objetivos, que no tiene razón de ser, y los objetivos que es dividir a los españoles, juzgar la historia de rencor y quieren crear una verdad oficial sobre la que no se puede disentir y creer. Y es que esta ley manipula la historia, que es lo que están haciendo, manipular la historia para no recordar los crímenes cometidos antes, durante y después de la guerra civil.
Y también Ciudadanos se abstuvo, es decir, fueron los dos, PP y Ciudadanos. Usted ha nombrado a PP, pero Ciudadanos también decidió votar abstención, ¿no?
Sí, pero Ciudadanos no hizo como el PP, que el PP incluso fue a medios de comunicación a decir que iba a votar a favor, y luego a última hora sí que pegó ese giro, ese beletismo que nosotros llamamos, que no tienen claro ni siquiera su programa electoral, no saben qué hacer. Ese es el problema que tienes cuando en un sitio dices una cosa y en otros dices otra, que al final termina siendo una veleta y confundes a tus votantes, que no saben. La ventaja que tiene Vox es que lo decimos igual todo en España, que lo que nosotros le decimos a nuestros electores durante la campaña electoral lo cumplimos. Dijimos que íbamos a presentar proyectos para derogar esta ley de memoria histórica, al igual que las de otras leyes, y nosotros lo cumplimos. Y votamos lo mismo en Andalucía, en Murcia, en Madrid, en la Comunidad Valenciana y donde haga falta. Porque es nuestro mensaje, nuestro discurso es claro. Ciudadanos al final se abstuvo porque estaba también entre el no y el sí, entre abstenerse. Ya se abstuvo en la presentación de esta ley, cuando se aprobó la ley. Ciudadanos votó en el Parlamento Valenciano que se abstenía en 2017. El PP en aquella ocasión votó en contra y lo hicieron alegando que iban a presentar una ley de concordia. Pero claro, para presentar una ley de concordia tienes que derogar esta ley de memoria histórica. Primero.
Sí, ustedes entienden que lo que haría de alguna manera sería, pues eso, crear concordia y no crear enfrentamientos. Por eso consideran que sería importante derogar dicha ley y bueno, hacer la ley de la concordia, ¿no?
Claro, nosotros queremos retomar el espíritu del 78, que nosotros queremos que lo abrazaran y queremos invitarla a que abandonaran el revanchismo y el racismo que están haciendo ellos en la reconciliación española. Les ofrecimos crear una ley desde el consenso y no desde la imposición unilateral. Esta ley, en las dos ocasiones que ha tenido el partido en aquel entonces, el Partido Popular, votó en contra, aquí también se votó en contra y con abstención. O sea, no es una ley que esté avalada por la inmensa mayoría, así que pues sale adelante porque tienes la mayoría de la votación, pero no por la inmensa mayoría de los españoles. Es decir, que es una ley que no tiene el consenso de todos. Entonces, nosotros les invitamos a hacer de nuevo historia y que, de alguna manera, intentar emular a esos personajes históricos que hemos citado, como eran Santiago Camacho, y Santiago Carrillo, y que, como ha dicho usted, no tienen nada que ver con la ideología de Vox, pero son personajes históricos que fueron capaces de perder una batalla, como dije en el discurso, para ganar una guerra y poder coger y llegar a la reconciliación. O sea, si ellos mismos que fueron partícipes de una contienda, ellos mismos que han estado allí, como nosotros 40 años después podemos hablar de aquello mejor que los propios protagonistas. Uh-huh. Yo se lo dije al Partido Socialista y se lo dije a los miembros de Izquierda Unida y de Podemos que pertenecen al Partido Comunista. Yo se lo dije, o sea, es que ellos no son mejores que ellos. O sea, nosotros estamos juzgando 40 años después la historia, estamos por eso, y si ellos fueron capaces de pararse y de entre ellos mismos, que lo que he dicho en el discurso, o sea, se estaban matando entre ellos y luego consiguieron perdonarse y conseguir una ley de concordia, conseguir esta monarquía parlamentaria en la que vivimos actualmente, que son el periodo de tiempo de paz más largo de la historia reciente de España, que tantos éxitos y tan próspero ha sido para todos los españoles.
Entonces, bueno, lo que nos está dando a entender es que en Generalitat esto ha sido... no han respaldado su iniciativa porque era su iniciativa, porque si el Partido Popular hubiera hecho la propuesta de ley, sí hubiera estado de acuerdo. En este caso, si lo hubieran hecho ellos, ¿ustedes les hubieran apoyado?
Nosotros sí. Nosotros lo que tenemos una cosa clara es que nosotros, Vox, no es un partido sectario, como sí que puede ser a lo mejor partidos como Compromís, que sí que nos han dicho claramente que lo que vote Vox no lo van a votar. Uh-huh. Lo que apoye Vox no lo van a apoyar.
Sí, pero en este caso, usted, si hubiera sido el Partido Popular el que hubiera presentado esta moción para la derogación...
Sí, lo hubiéramos apoyado, lo hemos derogado, porque es el objetivo de Vox, derogar esta ley. A nosotros no da igual que lo presente quien lo presente, si el objetivo es derogar una ley, sacar una ley de concordia desde el consenso y una ley de concordia en el que que no se utilice esta ley como se está utilizando simplemente para... Es que se lo está pidiendo prácticamente... se lo está pidiendo condenar a nuestros abuelos por el bando que lucharon. Y yo, mi familia, yo lo dije en el Parlamento en la última ocasión que estamos hablando, mi familia toda viene de bando republicano, del bando de anarquistas, eran republicanos, y yo no voy a condenar a mis abuelos por el bando que lucharon. Ellos lo hicieron... lo hicieron pensando que estaban luchando por una España mejor, en ese momento ellos lo que crean, y es que al final lo que tenemos que buscar es el perdón, es la reconciliación, y lo que tenemos que coger es respetar la libertad que tenemos nosotros españoles, porque esta ley vulnera la libertad de cátedra, de ideología, la libertad de expresión, o sea, esta ley vulnera todo eso, y se utiliza como un arma revanchista para poder coger y saldar unas cuentas que no hay que saldar, porque ya en el 77 y el 78 los protagonistas de aquella contienda ya saldaron sus cuentas y se perdonaron. Y la izquierda española es incapaz de perdonar. Y no quiere que se sepa su historia. Porque encima tú le dices, es que usted, claro, coge la guerra civil, pero coja los años de la República. Cuéntenos usted la historia del Partido Socialista, cuéntenos usted la historia del Partido Comunista y verán que durante esa época que terminó derivando en una guerra civil, porque muchas veces hay que saber por qué hay una guerra civil, por qué pasó ese momento tan deleznable en nuestra historia, ese momento tan, o sea, es que fue brutalísimo la contienda que fue la guerra civil.
Una guerra civil, o sea, que usted dice, es verdad, una guerra civil. Por cierto, Santiago Abascal ha sacado muy buenos resultados, lógicamente, porque era el único candidato. ¿Está usted contento?
Sí, estoy muy contento porque realmente el partido lo hemos visto crecer. Yo llevo 6 años en el partido, he crecido prácticamente a la mano de nuestro presidente Santiago Abascal. Uh-huh. Y estoy muy contento de que el proyecto siga creciendo, porque eso significa que no solamente tiene porque Santiago Abascal no solamente tiene el apoyo de los votantes de Vox y los afiliados, tiene ya cada día tienen más apoyo, sigue creciendo. Entonces, esto simplemente es un reflejo de que no solamente los afiliados, sino prácticamente ya más de 4 millones de españoles, porque si hubiera elecciones, ya le digo yo que los 4 millones de votantes superaríamos, siguen confiando en Santiago Abascal, en el discurso de Vox, y estamos muy contentos de que él sea el que encabece el proyecto de Vox.
Pues David García, diputado en la Generalitat Valenciana, síndic, muchas gracias por haber estado, bueno, al otro lado del hilo telefónico, pero en los micrófonos de Radio Villarreal. Esperemos volverla a entrevistar por otras mociones, otros proyectos que quiera presentar en Generalitat y que quiera hacer partícipes a los oyentes de Radio Villarreal.
Muchísimas gracias, Susana. Un saludo a todos los oyentes. Y bueno, no soy Cindy, que soy solamente diputado raso, pero muy contento. Muy contento de... No, mi Cindy es Ana Vega, que es una chica, es una líder increíble. Tengo mucha suerte de contar con ella en el partido y que sea la que lleve la voz cantante del grupo parlamentario. Y nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad, pues muchas veces de explicar y decir por qué hacemos las cosas, porque muchas veces no conseguimos que llegue a la ciudadanía, y hacerlo de nuestras palabras, pues la verdad que es muy importante. Muchísimas gracias, Susana, como siempre, a ti y a tu equipo por darme la oportunidad.
No es síndic todavía, pero veremos con la nueva reelección de Santiago Abascal los movimientos que van a haber dentro de Vox. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 52 08 50 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio. Si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Onda.
Avui hem vingut a Bisbe Pont a fer aquest taller de ràdio, tot i que els joves, aquests joves, molta ràdio, la veritat és que no escolten, però bé, a veure què fan. Anem a saludar-los, a conèixer-los. Bon dia, el teu nom?
Aquí, bon dia, soy Miguel Ángel y estic con mis companys en la nostra classe de PD4E. Os dice con mi buen company, Hugo.
Sale, Hugo, ja t'han presentat, bon dia.
Bon dia.
Què s'ha hecho del PR4 que ha dit Miguel Ángel?
És un programa de... per als xics i xiques que tenen dificultat en l'aprenentatge en les assignatures i que li falta concentració.
A veure, conta'ns una miqueta quants sou al grup i quanta gent vindreu al taller de ràdio.
Bon dia, em dic Javier Lozano i som unes 8 persones que anirem al taller i us explicarem com va això del PEMAR i el que fem. Uh-huh. És de veure si això.
Bon dia, el teu nom.
Natàlia.
Molta ràdio mos heu dit que no escolteu, no? De normal.
No.
I si escolteu per internet, música o res de res?
Sobretot música i també esports i poc més.
Poca cosa més. I per internet també algun programa d'estos de ràdio que ara també fan per internet, no? Sí. I els penses?
Vodafone You.
Això és el que veieu. Teniu alguna idea després de la xerrada que hem fet de què voleu fer? Hombre, algú que m'alce la... Ai, bueno, espera que no t'he preguntat. Trata el teu nom.
Lucía.
Alguna idea de què voleu fer?
Jo personalment no tinc ninguna, però ara després ho parlaré.
Però què t'agradaria? Encara que després s'ha de consensuar, s'ha de votar, però què t'agradaria?
No sé, parlar del que fem en les classes, i coses així.
Tu nombre?
Fatma.
¿Vergüenza esto de ir a la ràdio a fer un programa o què?
No sabia.
Bueno, va, aquí respon. ¿Teniu vergonya, teniu por d'anar a la ràdio o fins el dia que...?
Un poc tenim de vergonya, però tenim un montón de ganes de poder expressar-nos com més que sin. Que segurament hablarem de les diverses activitats que hem fet en classe i de lo más importante de PD4 y PMA, de la gran motivación que nos dan nuestros profes y de con unos chavales con algunas dificultades o con estudiantes se pueden sacar el graduat de una manera poquet més fàcil i més motivada per poder complir sus diversos objectius i poder aconseguir un bon treball i poder millorar poc a poc en nosaltres en un grup pequeny.
Ja teniu feina per davant, eh? Ahí el projecte, dit aixina, però això porta carregada darrere. Què vos agradaria escoltar? Ho hem comentat abans. Molta ràdio, en general, no escolteu, algun esport, a Javi Mata i tot això, el futbol, però què vos agradaria escoltar en la ràdio? Què sintonitzaríeu en una ràdio que per a vosaltres, que quina edat teniu?
Tenim 16 i 17 anys.
Què vos agradaria escoltar?
Ens agradaria escoltar els temes d'avui en dia que tenen els joves, les inquietuds, i que entre tots ens podem ajudar en els problemes que tenim cada un per a que vegin que no estem sols i això, que tots passem per problemes i que podem ajudar a superar-los.
Així que siga una miqueta d'ajuda entre tots,
claro,
no?
Entre tot, sí.
Però si hi ha alguna proposta de tema?
Comèdia.
Que ja t'han dit que no.
Per què?
Ah, no ho sé, jo no ho sé. Jo te recorde que t'han dit que no els teus companys.
No, però això el que faig jo no és comèdia. És més tipus gràcia sexual.
Bueno, pues gràcia sexual, pues bueno, escolta, un programa de, jo què sé, de sexe també, de la sexualitat en els adolescents. Sense riure, és que això és tema serio, eh?
Sí, sí. En serietat tot.
Sí, no, no sé jo després. Algú vol comentar alguna coseta més? Perquè tindríeu unes setmanetes per a preparar-lo. Sí, va. Tu, escolta, cap avant.
No sé què dir.
Hola, papà, hola, mamà. A veure, així el que vol dedicar-se al món comunicació.
Me gustaría que hubiese tipo de comunicaciones un poco más de ahora, de temas que más están entre los jóvenes. Porque hoy en día está mejorando, hoy en día hay más gente que le está gustando más el anime, las cosas frikis, y son temas que la de ellos no se habían nunca. O a mí yo nunca he escuchado.
Ya sabes que si vols, pues tens la oportunitat també. Si els teus companys voten que això és un tema que ha d'estar en el programa, això ha de ser consensuat.
Lo mal es que soy el único que le gusta.
Bueno, però David contra Goliat, escolta, igual te sorprenen i te fan la gràcia. Pues xics, si vos sembla, perquè igual heu de tornar a classe, o igual, sí, segurament. Moltíssimes gràcies i vos escoltem d'ací unes setmanes. Que vagi molt bé la preparació del taller.
Gràcies a tu.
Mediterráneo se adelanta a la Magdalena del 75 aniversario. Este domingo 8 de marzo, gratis con Mediterráneo, la pulsera de las fiestas. Consíguela en tu kiosco. Es el recuerdo de la Magdalena de los 75 años. Mediterráneo, tu periódico, el periódico de Castellón.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és...
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura. Vive les fiestes de la Magdalena de Castellón con intensidad de la mano de CREAEvents. El lunes 16, tardeo en la Plaza María Agustina. A las 6:30, Salvando a María. Y a las 10:30 de la noche, Disco Zoom. Y en la Plaza Padre, desde las 11, DJ Rodel. Con CREAEvents, una Magdalena única.
Bueno, y continuem en la 92.2 en Ràdio Vila-real i en este cas tenim un convidat, però el tenim avui per telèfon perquè la distància no podia fer que estiguera així. A Joan Baldoví, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mire, li faig una pregunta i a veure vostè. Un rei regala 65... No, millor dit, el rei emèrit... Juan Carlos I regala 65 milions d'euros per cariño.
Bueno, si el cariño era verdadero, pero en fin, a mí sinceramente me parece que una persona per cariño, porque l'han cuidat, no regala 65 milions d'euros, sinó que darrere tota una operació financera per tal de, jo entenc que per tal de blanquejar, però en tot cas, fins i tot que el cariño fora verdadero, jo crec que a veure, un rei emèrit no pot tindre 65 milions d'euros en un paraís fiscal. Jo crec que això, entre altres coses, perquè al rei no se li paga para que faça negocis privats. El rei té unes atribucions que la Constitució li reconeix, que són la de representació i fins i tot la de, jo entenc que facilitar, diríem, que les empreses espanyoles tinguin negoci més enllà de les nostres fronteres, però mai de la vida a canvi de cobrar comissions. Jo crec que això està renyit i el millor que n'hi ha, els valencians diu les coses clares i el xocolat espès, però les coses clares pel bé de la salut democràtica, però també jo crec que de la institució de la monarquia.
Sí, però en este cas vostè d'alguna manera vol que se revise la Constitució, que la persona del rei no siga inviolable. És així, no?
Sí, a veure, haurem de veure quina és la inviolabilitat, perquè la Constitució apunta que el rei és inviolable, però li atribueix unes funcions. És evident que si el monarca tenia 65 milions d'euros en un compte bancari i no els havia heretat de son pare, perquè son pare no els va heretar, i els millors provenien, tenien una procedència. No els ha declarat. Els ha tingut en paraïsos fiscals. Per tant, la inviolabilitat del rei no pot atribuir-se-li també a aquestes actuacions absolutament privades que no tenen res a veure amb allò que la Constitució li atribueix. Per tant, en aquest cas, jo crec que el rei no seria inviolable i, per tant, hauria de respondre de les seues actuacions fora de la seua comesa com a rei.
En aquest cas, vostè presenta la proposta. Li dic perquè jo pense que a voltes haurien de jo també sóc una miqueta donar a les dites, haurien de donar cues de panses perquè hi ha mitjans de comunicació que s'obliden de que va ser vostè el que ho va portar a cap, que és el que ho demana, se li va sumar Esquerra Republicana de Catalunya, el BNG, Más País i Junts per Cat, i després més tard Unidas Podemos, no?
Efectivament. Nosaltres, era una proposta de compromís, perquè nosaltres ja vam presentar una proposta de llei que tornarem a presentar perquè també els reis facin una declaració de béns i d'activitats, tal i conforme fem tots els diputats, però també fan tots els alcaldes i tots els regidors de tots els pobles de tot l'Estat. I entenem que és bo que com més clars, més amics.
Sí, clar.
I com més clares estiguin les coses, probablement serà millor també per a la pròpia institució. Jo els deia als monarques que intentar amagar les coses lletges no ajuda precisament a la institució. I en aquest cas era una proposta nostra. Necessitàvem el recolzament d'un altre grup parlamentari, en aquest cas des del grup mixt ens van dir que no i vaig haver de buscar un nou grup parlamentari. Es va sumar Esquerra Republicana i després ja se sumaren Más País, Junts per Cat, PNG, i és l'endemà quan Unidas Podemos presenta una nova proposta de comissió, però diguem que l'originària era de compromís.
I continua, no? La idea és arribar fins al final, no?
Bueno, això seria la idea. I la idea seria fer canviar també els lletrats del propi Congrés, en el sentit de que jo insistís que el tema de la inviolabilitat, que en algun moment s'ha aduït per a no concedir aquestes comissions d'investigació,
sí,
hauria d'afectar només a la seva comesa com a rei, en aquelles atribucions que la Constitució li concedeix. Però si presumptament ha cobrat una comissió de les empreses, si presumptament els diners els ha tingut en un paraís fiscal, i fins i tot si ara presumptament també s'estan dient que hi ha algun tipus d'amenaces en la figura de la senyora Corina Larsen, sí, jo trobo que són coses amb la suficient gravetat perquè, insistís, perquè se puguen investigar i perquè s'aclarisquen. Perquè jo crec que tornar a tirar l'estona damunt de tota aquesta presumpta gorrina no és la millor manera de donar prestigi a una institució de l'Estat.
Pues Joan Balduí, diputat nacional per Compromís, moltes gràcies per haver entrat i haver-nos fet aquestes declaracions i fins un altre dia. Molt bon dia.
Pues encantat d'estar novament amb vosaltres i amb tota la gent de Vila-real i la comarca. Molt agraït de que m'hagi entrevistat.
Moltes gràcies.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío XII 30 de Vila-real.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964 52 13 85.
Assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar de teatre de carrer en aquest cas. Crec que ja vam parlar telefònicament a la següent convidada fa uns mesos, però ara ho tornem a fer perquè és l'única representant valenciana a aquestes candidatures dels Premis Max que assoliran la 23a edició enguany. En aquest cas ens referim a Paula Escamilla amb el seu espectacle XX. Paula, molt bon dia i enhorabona.
Molt bon dia i moltes gràcies per comptar amb mi per aquesta entrevista.
Uh-huh. Ens comentaves pujant l'escala d'aquests tres pisos i mig que tenim per arribar als estudis, que va ser inclús una miqueta de sorpresa per a tu perquè no eres conscient de que algú havia presentat el teu espectacle.
Sí, la veritat és que va ser una sorpresa molt grata, em va fer molta il·lusió, i més encara perquè no sabia que l'havien presentat per a optar a la candidatura. I des d'ací vull donar les gràcies a Flor, la persona que ho ha fet possible, i això, i que estic molt agraïda.
En el moment en el que et criden i et diuen, escolta, eres una de les companyies seleccionades, com se te queda el cos?
Pues jo em vaig emocionar molt, perquè a més estava donant classe en les meves xiquetes xicotetes, també soc professora de dansa, i va ser un moment molt emotiu. Perquè estava ahí donant classe i va ser tot, de repente es vas deixar estirant un moment perquè estava rebent moltes cridades, sí. Inclús me vaig arribar a preocupar perquè m'esperava, jo dic, a veure si li ha passat alguna cosa. Sí, em va cridar mon pare, que és el director de Xarxa Teatre, l'Andrés Camilla, i clar, tenia cridades de mon pare, de Nelo Vilanova també, jo dic, mare meua, li haurà passat alguna cosa a la iaia, i no, va ser una sorpresa super, super grata, sí.
Sí que és important, perquè què suposen els Max per al món del teatre, el món dels actors?
Home, pues suposa un escaparate molt interessant i un reconeixement molt gran. I abans el fet de ser candidata, jo crec que ja és un premi, perquè t'estan reconeguent la feina i t'estan posicionant també en el món del teatre, i això és molt interessant. Uh-huh. Sobretot també perquè en l'espectacle XX, que es diu XX per els cromosomes que s'identifiquen a les dones, és molt interessant, perquè aquest espectacle en qüestió ens planteja problemes socials, i realitzar espectacles que parlen de temàtiques socials i actuals al carrer és molt interessant perquè arriba a tota la nostra societat. No ja van a la gent que té un cert nivell cultural, entre comilles, que ja va al teatre, sinó que el teatre també és un espai per a reflexionar i per a fer arribar pues, tots els problemes que se'ns plantegen a la societat. Està molt bé el teatre de cara blanca, de temes més de passar-ho bé, que sigui pues, lúdic i festiu, però també està molt bé que en el carrer hi haguen espais per a la reflexió.
En aquest cas, aquest espectacle pel qual et nominen, crec que ja portes un parell d'anys a mi, no? Del 2018, que crec que va néixer almenys a escena.
En 2018 vam realitzar l'estrena al MIM Sueca i a partir d'ahir pues, hem estat en diversos festivals. Hem estat al FI de Càdiz, hem estat també a Fira Tàrrega, al Festival de Teatre de Carrer de Vila-real, a la Mostra Arts Escèniques de Castelló, després també hem estat al FAIP de Bogotà. Va arribar a Colòmbia, que va ser molt interessant ahir l'acollida, perquè ahir pues, el tema de la igualtat, que és la temàtica de l'obra també, les situacions quotidianes que tenim que viure les dones, pues està diferent, no han arribat a lo millor al punt que hem arribat així a Espanya en quant a igualtat, entonces és interessant perquè permet també reflexionar i formar part a aquestes persones que encara estan en un procés d'evolució en quant a igual que nosaltres sí, també. O sigui, sí, tenim que seguir ahí en la lluita perquè el tema encara per desgràcia és un tema actual i és un tema que ens afecta a totes com a societat, no hi van a les dones.
I també que t'arribarà, això ens deies que et van cridar dijous a dos dies o tres del Dia de la Dona, no? Que també beneïda casualitat.
Sí, sí, la veritat és que és un honor i és molt emocionant perquè, clar, el 8 de març, que és un dia tan commemoratiu i algo que ens representa, pues que sigues candidata en aquestes dates és un regalàs. Moltes emocions, la veritat, en tan pocs dies, sí.
És un cúmul, no?, de sensacions i d'impressions. Recorda'ns una miqueta, per si algú no ho ha vist, aquest espectacle, com va néixer, per què, o a la companyia o a tu, se vos va passar pel cap, pues dir, pues mira, per què no fem això també en teatre de carrer?
Doncs aquest espectacle jo crec que va néixer com una necessitat. Jo, cada volta que anava a treballar ahí, jo soc actriu també de xarxa teatre, i cada volta que anava a treballar, explicava a companys, a mon pare també, pues, situacions que vivia. No te passa tots els dies, però sí d'una manera quotidiana, no? Aplega al meu local i dic, tio, avui m'he anat a comprar el pastís d'aniversari per a mon pare, a lo millor que era el seu aniversari, i tornant amb el pastís en la mà a les 9 del matí, saps? Et piropetgen o t'assetgen al carrer i dius, i cada dia era, pues, compartir una cosa així, i Nelo se'm va quedar mirant i diu, tu per què no t'has plantejat mai fer un espectacle del que et passa? I em vaig quedar aixina parada i dic, ostres, pues igual podria ser interessant, perquè sí que és cert que en el meu entorn les dones que em rodege totes hem patit, bueno, jo crec que en el meu entorn i totes les dones patim assetjament, patim abús, patim violacions, patim una sèrie de desgràcies que és interessant que li donem veu i que no ens callem i que compartim les nostres experiències, perquè jo penso que d'aquesta manera, sense arribar a culpabilitzar tampoc els homes en si, perquè jo no crec que sigui una qüestió de a veure qui té la culpa, jo crec que ens hem d'unir com a societat per a veure quina és la solució i per a arribar a un consens per a fer d'este món un món millor. I això, en l'obra al final tampoc tracte de fer política, sinó simplement planteja una situació real i quotidiana, bueno, tres situacions, perquè són tres accions independents, però que el punt que tenen en comú és la temàtica de la dona, són situacions que ens passen a nosaltres. La primera, que és Floretes, parla dels piropos al carrer, de l'assetjament al carrer, de com un piropo aparentment inofensiu es pot convertir en una agressió, inclús en una violació, inclús en la mort de la persona que ho està patint. Ens objectivitzen a l'hora de tractar-nos com si fórem coses, perquè quan a tu una persona es creu en el dret de perquè és una dona, poder-te dir qualsevol cosa al carrer, ja t'està tractant com un objecte. I això és la primera acció. La segona acció tracta de Florera, tracta del concepte de dona florero, de com moltes dones, que això també, jo penso, a lo millor en la nostra generació no es veu tant, però en generacions, a lo millor en dones que són més grans, sí que veus tu com hi ha dones que perden aquesta humanitat, o sigui, aquesta humanitat, aquesta... Sí, passen a ser un complement de la vida del seu home, o sigui... Sí, no, sí, com que perden aquesta autonomia de manera conscient o inconscient, perquè és el que està bé socialment, per a passar a ser, pues, això, el complement ideal del seu home. I com, pues, van perdent la seva personalitat, el seu poder de decisió, la seva autonomia, fins que això desemboca a la mort, en molts aspectes. I l'última es diu Flowerless, que tracta sobre la indústria de la moda front a les dones, o sigui, el jugo al que estem sotmeses constantment per part de la indústria de la moda, per seguir uns patrons de bellesa, uns cànons heterogemònics que moltes vegades no ens identifiquen, però que des de ben xicotetes estem ahí, clar, ens ho clamen un poc al cap. Totes aquestes accions estan tractades des d'un punt de vista humorístic, des d'un punt de vista còmic, perquè jo penso que quan parles de temes tan, tan crus, si no li dones un poquet d'alegria, no es pot aguantar, clar. I no hi ha espai tampoc per a la reflexió. Entonces, la meva intenció era plantejar la reflexió. Com fer-lo? Pues va ser un procés molt, molt difícil, clar, i molt laboriós a l'hora de crear les tres peces. I al final vam trobar que mitjançant l'humor podíem arribar a on volíem i al final ja pues, pegar el cop damunt la taula o la bofetada a l'espectador per a que ell pugui reflexionar sobre el que ha vist. I estan funcionant molt bé. També hem realitzat els espectacles en campanyes d'institut en el format de teatre fòrum. I això és molt interessant perquè els joves, els xiquets i les xiquetes, entre acció i acció, el que fan és compartir-se'n amb ells mateixa el que han sentit i moltes vegades el que ells viuen a diari. I es genera un debat. Es genera un debat d'una manera molt natural i crec que això és molt saludable perquè els fas partícips del teatre, que això també crec que és molt interessant perquè moltes vegades de xicotets sí que ens porten al teatre, però vas al teatre, no?, d'excursió, i tu estàs ahí mirant l'espectacle pues, pendent del xic que t'agrada o de la xica que t'agrada, saps? Ahí xerrant, és com nos vamos d'excursió a passar-nos-lo bé i tu dius, no sé, el teatre també fa pensar, també fa reflexionar. I quan toques temes que a l'espectador es sent identificat o a l'espectador es sent identificada, és molt interessant perquè hi és on es produeix el canvi en la societat que pensa que és tan necessari.
A més que verbalitzen, perquè de normal la gent no verbalitza molt els sentiments que acaba fora i els adolescents menys, doncs també és una experiència, no?, obrir-se.
Clar, és supernecessari. A més, avui en dia que vivim també en una societat que sembla que tot està bé, o sigui, en les redes socials, en les xarxes socials, tens que... Sí, tot està permès i a més tens que mostrar sempre la cara bonica, físicament que estigues tu bé, que les paraules que utilitzes siguin políticament correctes, tot està bé i nunca passa nada. I si et rebel·les és com que està mal, no? L'autocensura també jo penso que és una cosa molt perillosa. I des d'ací convide també a la resta d'artistes d'ací, de la comunitat i del món en general que ens deixem portar per si tenim la necessitat de contar un missatge, que ho contem, que no ens parem tampoc tant a pensar si és comercial, si no és comercial, no. Tu si eres autèntic amb tu mateix i tens la necessitat de contar alguna cosa i té esa veritat, la gent es va parar a escoltar-te segurament i empatitzarà en tu perquè és real el que tu estàs fent.
I no sabem si has sentit en alguna de les representacions rebuig per part d'alguna part del públic. Al final, si no t'agrada, te'n vas, no? Però si algú t'ha dit, què fas? No sé... sí. Algú s'ha ficat, perquè, clar, és una temàtica que pot anar molt bé o pot anar molt mal.
Sí, sí que hem tingut diverses ocasions. Hem tingut ocasions desagradables, entre comilles, que tampoc és desagradable perquè quan tu estàs fent teatre de carrer, a més en XX, estic jo sola en escena tota l'estona i és un espectacle que és de tu a tu, és directament en l'espectador. No hi ha unes tanques, no hi ha una escenografia, no hi ha res. Entonces, moltes vegades és performàtic, sobretot la de Floretes, és la més performàtica que tenim. Entonces sí que és molt arriscat perquè tu estàs mirant als ulls, als espectadors, i estàs amb ells tota l'estona. I sí que en Sueca ens va passar una cosa molt bonica, que va ser que un xiquet xicotet estava en el seu pare i ja quan es comencen a pujar els piropos, les paraules que es van dient agressió, el xiquet es va quedar parat i li deia a son pare, no, què fa, no ho entenc. I el pare va treure el mòbil, es va posar a gravar i li va dir, calla, mira, i després parlem, que això és molt interessant també perquè es genera debat en les famílies i poden compartir idees després de veure un espectacle, que això jo crec que és el més bonic que et pot passar. I d'experiències desagradables, jo crec que em quede en la de Colòmbia. La de Colòmbia va ser molt dura. Estàvem actuant ahir al centre de Bogotà i es van clavar pel mig dos homes, un en qüestió que em vas començar a dir de tot, intentar ficar-me mà, tocar-me i tot, però és també, com a treball actoral és molt interessant perquè tu estàs ahí, tu vas per feina i sí que utilitzes els impulsos que et va donant l'espectador, però va estar molt interessant perquè ahí ja es va començar a generar també in situ, mentre estava fent l'obra, espectadors que s'encaraven contra l'agressor, defenente de una manera, dísala, o sea, ¿qué hace usted? Deja a la mujer, a tres que pues es que está ahí provocando, entonces tú ves que está despertant la gent, i això és súper interessant, perquè jo crec que el teatre està per això. Si tu vas a veure un espectacle i et quedes igual, algo falla.
Així que encara que en algun moment et pots sentir malament, pues és això, no? Que està causant efecte, és que ho vas veure...
Això és meravellós, a mi m'agrada. O sigui,
és una provocadora.
Un poc masoca, no, millor, però em sembla interessant perquè crec que entonces és útil el que estàs fent. Si s'acaba i és com...
Se'n aplaudir i se'n va, no?
Clar, dius, ja està, muy bien, i ara què? Saps per a què ha servit tot això? Però és interessant quan veus que sí que és útil, o quan els adolescents, moltes xiquetes, han acabat plorant. La de Florete, sobretot, la dels piropos al carrer, han acabat plorant com una magdalena, en plan, és que a mi m'ha passat això. O moltes xiquetes que estan dins d'una relació tòxica i que no se n'adonen fins que veuen això i desperten. I després, en el temps, em segueixen per xarxes socials i m'escriuen i, pues, gràcies a tu espectáculo ja he mandat a mi pareja a tomar por saco, saps? I dius, mira, pues...
Algo a ser bien, no?
Clar, està bé, jo crec que és interessant i a mi m'ha aportat moltíssimes coses aquest espectacle. M'ha ajudat a conèixer molt més, m'ha ajudat a estar en contacte amb moltíssimes dones, en fer i homes també, perquè molts homes també moltes vegades ho veuen i diuen, ostres, jo en algun moment
he fet això,
o jo en algun moment també m'he sentit així, perquè hi ha homes que també es sentixen així. Per això jo plantejo que és una problemàtica que tenim social. No, ja no és una qüestió, jo parlo de les dones, de gènere sí, perquè això és obvi, perquè és un fet que ens assassinen, això és així.
Encara que algú ara, algun partit, vulgui canviar-li el nom.
Sí, també em van donar publicitat i ser partit en un moment donat.
També, no? Sí. Pues vale, benvinguda siga, escolta.
Sí, sí, benvinguda siga. Però sí, al final... jo crec que ens tenim que implicar tots en el canvi, i però clar, dins d'aquesta implicació ens tenim que donar veu també a les dones i ens tenim que deixar. Perquè hem estat moltíssims anys silenciades i fins fa 40 anys no podíem tindre ni un compte corrent, ni podíem votar, ni podíem fer res. Entonces, és interessant. També parlo des del punt de les dones, perquè la meva família, la major part de membres són dones, m'he criat entre dones i jo sóc una dona. Entonces, jo crec...
No és un discurs fet per homes representat per una dona.
Clar, clar. Ui, i va ser molt interessant també el procés de creació de l'espectacle, perquè clar, mon pare és el director de l'espectacle i clar, que sí que em tancava, creava, i després pues, el punt de vista extern me'l donava ell també. Que ahir hem tingut que fer un treball, ella ha tingut que fer un treball, penso jo, bueno, i ho he vist també, de reciclatge, en molts aspectes, perquè sense voler pues, vivim en una societat masclista, i és el que hi ha. I ha sigut molt bonic, perquè hem après molt junts, i ha estat bonic i interessant, i entre els dos pues, hem pogut crear això tan guai, no sé, és bonic, perquè evoluciones a la part en una persona que estimes molt i dius, mira que bonico. Però no tot el món pot parlar tampoc en el seu pare, que de totes maneres quan treballem, porta molts anys treballant en ell, entonces és una relació molt normalitzada d'actriu, director, i ho portem molt bé. No mesclem coses
ni
no, entonces és interessant, per això està bé.
Així que, tot i que pot haver algun punt així una miqueta més, bueno, tot satisfaccions el que t'està donant per al XX.
Sí, sí, sí.
Com anem a superar això, si se pot superar?
El què?
L'èxit, no, l'èxit teu d'aquesta representació, clar, això com ho vas a superar? Si t'has quedat en tan bon sabor de boca en XX, ara què faràs?
No, però jo no pare de treballar, jo ja estic maquinant, ara aquest any vam estrenar Distopia també, en Escandall Teatral, que és un espectacle que parle, perquè Escandall es caracteritza per tractar temàtiques socials i actuals, i aquest nou espectacle parla sobre l'univers plàstic, sobre el medi ambient, però basat tot en un univers plàstic també des d'un punt de vista humorístic, des de la sublimació del plàstic fins a l'amor del plàstic, perquè realment vivim en una societat que ens envolta el plàstic. I el plàstic no és roïn, o sigui, no ho concebim com algo roí, perquè si no, no ens envoltaria tot. Però clar, ens acabarà matant. Llavors, és aquesta dualitat, saps? I plantegem una distopia. L'espectacle es diu Distopia, de moment, ja veurem si canviem el nom, però plantegem això, pues, cap a on ens porta aquesta societat plàstica en la que vivim, que on el plàstic està absoluta i totalment sublimat, que ens portarà, pues, a la mort de tots i del planeta, perquè al final jo pense que, bueno, que el planeta també pot ser afectat, però jo pense que el planeta és savi i tenim que ser una mica egoistes en el tema mediambiental, perquè quan parlen de que sí, s'acaba el món, ja no és que el món s'acabe, sinó que s'acabe el nostre legat com a éssers humans. Saps? Això no ho diuen per no crear pànic, pense jo. Però jo crec, bueno, el món igual es regenera, però
extingir els dinosaures ens pot passar a nosaltres.
Ens pot passar a nosaltres. Llavors sí que tenim que tenir un poc de consciència. La gent que potser no té consciència, pues, que es comença a pensar que igual, pues, se'ns acaba el xollo com a societat humana, saps? Que igual tampoc estaria mal, no ho sé. ¿Sabes por qué tal?
Sí, sí, es que si no tracten lo que tenim, pues igual ens mereixem una galta, en mà oberta.
Clar, clar. I a part d'aquest espectacle, jo seguís rumiant i seguís treballant. No sóc una persona que, vale, sí, tenim XX, estem rodant, està molt bé, però hi ha que seguir a tope, perquè hi ha moltíssimes coses de les que parlar i a més jo necessite expressar-me.
Necessites traure-ho de dins, no?
Sí, jo sóc una persona que crec que em dedica al teatre perquè hi ha la dansa, perquè si no, no, jo crec que moriria, en el sentit de que necessite expressar-me, necessite canalitzar aquesta energia i parlar-ne se'm dona molt bé, la veritat, encara que vaig estudiar teatre textual. A mi el mitjà d'expressió que més m'agrada i en el que més còmode em sentís, que és el gest i el moviment. Llavors, allà he trobat una via de comunicació molt, molt guai, en la que m'identifique i en la que crec que puc arribar, i pues, seguís per ahí. Perquè si no, explotaria.
Sí, que siga ahí, sí. Abans quan t'he comentat, això com ho superem? Com superem el masclisme? Perquè jo te parlava d'èxit, però com superem el masclisme, si es pot? Perquè jo crec que al final també, malauradament, estem en una situació utòpica a hores d'ara.
Sí, home, jo crec que sí que es pot superar. Jo sí que estic veient que la societat va canviant poc a poc. Estàs en un canvi molt paulatí, molt progressiu, però sembla que jo sí que ho veig possible. Però crec que tenim que ser tots una mica més humils, sobretot els homes, reconèixer els privilegis en el que viuen i baixar un poquet del burro i escoltar-nos i no sentir-se atacats quan se'ls parla o quan se'ls diu. Baixar un poquet, ser una mica més humils, escoltar el que tenim que dir i, entre totes, pues, fer el canvi. Perquè si tu ja poses un mur, quan estan plantejant un problema, no hi ha comunicació. I si no hi ha comunicació, no pot haver debat. I si no hi ha debat, no hi escolta, i si no hi escolta, no hi ha canvi. És el peix que es mossega a la cua.
Que poquet a poquet, no? Que espectacles com el teu doncs servisquen per a iniciar aquest camí i enderrocar el mur, si està.
Sí, sí, el mur està. N'hi ha que enderrocar-lo i depèn de tots, no depenyaven de dones, sinó de la societat. Però bueno, sí que si no hagués sigut per moltíssimes dones que en un moment donat es van radicalitzar, entre comilles, al llarg de la història, este canvi no estaria passant. I tenim que ser conscients d'això. Hi ha hagut dones que han sigut molt valentes i això n'hi ha que reconèixer. Si no fos per elles,
no estaríem així nosaltres ara, per exemple.
Clar, així no és.
Doncs, Paula, podríem parlar llarg i estès, però com no et volem furtar més temps, et convidem a que tornes, no?, quan tingues doncs, alguna visita o alguna actuació per a si, perquè és un plaer escoltar-te i que vagi molt bé i que també des del teatre doncs, es reivindique la societat.
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi i sí, ens veiem als carrers i la lluita continua.
Bueno, lo dels premis, quan se sabrà si guanyes o no?
Pues no ho sé. De moment estic entre els 8 candidats, o 8 candidates, als Premis Max. Els altres espectacles que hi ha són espectaculars, també. Jo he estat documentant, he vist alguns espectacles, hi ha dues companyies basques que són molt potents, també. I d'aquests 8 candidats, n'escollissin a tres. Això és, no sé exactament en quines dates ens avisaran, però bueno, si surten entre els tres elegits, pues ahí ja sí que vas a la gala i ahí diuen si guanyes o no. Però per això tinc que estar entre els tres finalistes. Que espere que
creuen.
Espere que sí. Clar.
Casa gran acaba a casa. Doncs, Paula, moltíssimes gràcies. Molta merda, com se sol dir, això en el món del teatre, encara que el teu siga al carrer. Sí. I continuem parlant.
Moltíssimes gràcies.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Últimos días de Canem Kids. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 60%. La moda infantil y juvenil que estás buscando para los más pequeños de la casa la tienes en Canem Kids. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
¿Y tú cómo has vingut?
Yo a peu.
Yo vingut en bici.
A peu, en bici, amb el coche, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal. En carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Promoción del lote de productos Casa Vivas. 200 gramos de salchichón y 200 gramos de chorizo por 4 euros. Haz tu pedido en la carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Real. I ara, si la setmana passada vam tindre a les treballadores de l'empresa Servicarne, treballadores que elles diuen que són treballadores, però que estan dins d'una cooperativa, també voldríem saber què és el que opina l'empresa. Per tant, hem cridat a Mercedes Torres, secretària del Consell Rector de Servicarne. Bon dia.
Bon dia.
Mercedes, mire, la setmana passada vinieron... concretamente creo que eran 7 trabajadoras de la empresa Servicarne, la que está ubicada en el polígono de Almazora.
Perdone que le rectifique, socias trabajadoras.
Socias trabajadoras ubicadas en Almazora, y nos dijeron, bueno, que hacían una huelga porque consideraban que ellas no eran autónomas, sino que eran falsas autónomas.
Bueno, realmente no son falsas autónomas, son socias trabajadoras, hasta que una sentencia judicial firme lo determina así. Todavía no estamos, tenemos previsto un juicio para el año próximo,
sí,
en el cual se decidirá si efectivamente son trabajadoras por cuenta ajena o son socias trabajadoras correctas.
Claro, usted, porque ellas lo que querían era una mesa de negociación, sentarse con ustedes y llegar a un acuerdo para entrar a trabajar en el régimen general, por lo que yo entendí.
Bueno, con Servicarne no se han sentado nunca a hablar de ese tema. Uh-huh. Lo que tiene Servicarne con la empresa principal es un contrato de realización de servicios,
sí,
que en este caso es el descarne de pollo,
sí,
y reprocesados, que realizan los socios trabajadores de Servicarne.
Sí.
Y lo que está ocurriendo es que las socias trabajadoras quieren presionar a la empresa principal para que las haga en contrato en régimen general. ¿Y para ello qué están haciendo? Esta huelga para que les hagan en contrato.
Uh-huh. Usted previamente, antes de cuando he hablado, que usted accedió amablemente a luego hacer una declaración pública como está haciendo, me ha dicho que no le ha ocurrido solamente aquí. O sea que, por lo visto, ya le ha ocurrido en más partes de España, ¿no?
Sí, sí. Esto ha ocurrido, es decir, nosotros estamos funcionando desde el año 77 pacíficamente, prestando,
sí,
nuestros servicios en distintas industrias cárnicas de todo el país.
Uh-huh.
Y en el año 2017 los sindicatos, sobre todo Comisiones Obreras,
uh-huh,
puso una denuncia ante la Inspección de Trabajo a través de la cual pretendían que todo el personal que estaba en Servicarne como socios trabajadores fueran realmente trabajadores por cuenta ajena de las empresas que nos contratan. De entrada hemos tenido ya 6 procedimientos de oficio con sentencia, las cuales han determinado en 5 casos que efectivamente la cooperativa es correcta y funcionan como verdaderos socios trabajadores, y una tenemos de contrario.
Porque en este caso la Inspección de Trabajo se produjo el 2007. Y
no, 2017.
17, perdón, 2017 está la Inspección de Trabajo, que levantan un acta porque... Esta cooperativa está trabajando con Productos de Florida, ¿no? ¿O algo así?
Bueno, lo que tenemos, Servicarne y Productos Florida, es un contrato de realización de servicio. Las empresas, a través del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores,
uh-huh,
pueden contratar incluso la actividad principal. Es, uh-huh, decir, sé que algún socio trabajador decía, es que hacemos la actividad principal. Bueno, es que la ley lo permite perfectamente.
Uh-huh. Entonces, el hacer la actividad principal con Productos de Florida, lo que quieran al final es que Florida los contrate como trabajadores.
Como trabajadores por cuenta ajena.
Uh-huh. Mire, también nos ha llegado información de que es posible que haya cierto tipo, bueno, no, es público, de boicot hacia los productos de...
Bueno, llevamos desde el mes de junio-julio del 2019 que los, no todos, algún socio trabajador de Servicarne en las instalaciones de Productos Florida lo que ha hecho es poner huesecillos,
sí,
a las pechugas que se venden luego en los mercados y supermercados.
Sí.
Claro, eso es nefasto porque han tenido quejas en la empresa principal que han sido transmitidas hacia nosotros, porque, uh-huh, el que hago los productos es Servicarne, a través de los socios trabajadores, que nunca hemos tenido ningún problema y pues desde hace casi un año tenemos esos problemas. ¿Qué sucede? Que la empresa principal ha perdido clientes debido a eso y por lo tanto me rescinde a Servicarne parcialmente los contratos, con lo cual yo tengo que rescindir el tiempo de trabajo de los socios trabajadores para realizar los servicios.
O sea, el hecho, porque cuando estaban aquí nos hablaban de que era posible que trabajaran, pues si antes trabajaban 4 horas, 6, 8, llegaban a trabajar 1 hora al día.
No, no es así. Lo que, uh-huh, hemos hecho es que trabajen por semanas.
Uh-huh.
8 o 9 horas durante una semana, 8 o 9 horas otro grupo, porque para todos no hay trabajo.
En este momento, debido, según usted, al boicot que ha habido...
Debido al boicot, en cuanto ellos dijeran que iban a cumplir con todos los contratos que tenemos con la empresa principal,
uh-huh,
podríamos volver a trabajar correctamente con 8 o 9 horas al día, como estábamos haciendo con normalidad antes de julio del 2019.
Uh-huh. Ustedes, por medio de esta huelga, ¿se sienten presionados, se sienten incómodos en la situación?
Hombre, nosotros sí nos sentimos incómodos porque efectivamente no podemos cumplir con el contrato que tenemos contratado con la empresa principal y en una de estas nos pueden rescindir el contrato definitivamente y quedarnos todos sin puestos de trabajo.
Con lo cual ellos también perderían su puesto de trabajo.
Claro, ¿no? Claro, eso es el problema. Ellos están avisados porque desde julio del 2019 hemos venido informando a través de cartas de la situación esta que estaban produciendo, que había bajadas de producción, había boicots a los productos, tenemos un montón de gente que coge baja por IT no sabe, supongo que justificada, pero de aquella manera, porque están con bajas de IT y están presentes en la huelga de pie y sentados.
¿Usted se ha sorprendido al ver
lumbalgias y tendinitis?
Al ver las fotos, se ha sorprendido de ver gente que pues, supuestamente
de ver gente que tengo baja, que está de baja por IT y están ahí sentados o de pie toda la jornada.
¿Y sobre la huelga de hambre?
Bueno, yo entiendo que no es así esta huelga de hambre, porque efectivamente, si fuera así, han dicho que llevan 7 días de huelga de hambre sin comer ni beber. Una persona 7 días sin comer puede estar, pero sin beber lo dudo.
¿Y sobre la cantidad de horas que les obligaban a hacer a los trabajadores?
A mí no me consta eso en absoluto. No me consta en absoluto. Que algún día hayamos hecho 10 horas puede ser, pero no cada día 17, 20 horas como manifiestan algunos de los socios trabajadores.
Mercedes Torres, no sé si quiere añadir algo más.
Yo lo que solicito es que vuelva otra vez la normalidad y la calma a la empresa, y les pido a los socios trabajadores que por favor se vuelvan a acceder a las instalaciones, trabajen con normalidad como venían haciendo hasta ahora sin ningún problema, y intentaremos conseguir todas las horas de jornada para conseguir nuevos clientes y poder prestar servicios las 8 o 9 horas al día que veníamos haciendo.
Mercedes, muy amable, muchas gracias por habernos atendido. Dicho queda, y nosotros trasladaremos evidentemente a los trabajadores el mensaje que quiere que les llegue. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias y buenos días.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
A veces las cosas pequeñas te pueden llevar a algo mucho más grande, como con el nuevo Hyundai i10, que con su diseño renovado, su espacioso maletero, su conectividad Bluelink y su seguridad activa hará que cualquier cosa que hagas sea mucho mejor. Sé tan grande como quieras ser con el nuevo Hyundai i10.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal, o llama al 653 20 42 94.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys, que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Meseguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Vive las fiestas de la Magdalena de Castellón con intensidad de la mano de Crea Events. El martes 17, doblete de DJ Paul Bastián en la Plaza Fadrey de 6 a 9 y de 11 a 2 de la madrugada. Y en la Plaza María Agustina, a las 6 y media de la tarde Los Replicantes y a las 10 y media de la noche Disco Zoom. Con Crea Events, una Magdalena única.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo, hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
I recta final del Protagonistes d'avui, anem a escoltar la presentació que s'ha realitzat aquest matí d'una iniciativa, un espectacle de gran magnitud i que arribarà a les festes de la localitat, a les festes en honor a Sant Pasqual, el dia del patró, el 17 de maig. Un concert especial programat a motiu de les festes patronals i que tindrà com a eix destacat l'espectacle de Vasco Basilev amb el Villarreal Talent, una iniciativa impulsada per les seues directores artístiques Rosana i Gisela Morales i que arreplegarà a unes 175 persones entre cantants, músics i ballarins de tota la localitat i col·lectius com la Coral Sant Jaume, el Cor Ciutat de Villarreal, el Cor Tutte Bocci, Veus de Cambra, l'Orquestra Supramúsica, alumnes del Conservatori Mestre Goterris, així com ballarins dels grups Carisma i Azar, l'Associació Cultural Flamenca Andalusa o la ballarina Pepa Casas. Així que explicava en aquest cas Rosana Morales l'agraïment al reconegut violinista búlgar Vasco Basilev, internacionalment conegut i que estarà així a la localitat.
Fantàstica i també la il·lusió que mostra Vasco Basilev, que és l'artista invitat i que de veritat és un gran plaer per a nosaltres comptar amb ell. Pensem que és una persona que a nivell internacional molt conegut. Als 23 anys ja va ser el concertino de la Royal Opera House, i això no ho poden dir tots, i està fent concerts d'aquest tipus per arreu del món.
Per la seva part, l'alcalde de la localitat, José Benlloc, ha destacat que volien que un espectacle d'aquesta magnitud arribara a la plaça Major. Així serà el dia 17 de maig, com havíem comentat, a partir de les 10:30 de la nit. I ha destacat que serà una mostra interessant on poder veure un artista de renom internacional amb gent i artistes de la localitat.
Volíem tindre-lo en la plaça Major de Villarreal, volíem que fos el que iniciara esta activitat, el que iniciara aquest espectacle, que com dic és la primera mostra d'un artista internacional, de renom, en la nostra gent. I això és un poc l'objectiu, no? Enguany és Vasco Basilev amb Villarreal Talent, i l'any que ve pues, ja veurem quin artista pot col·laborar amb nosaltres de contingut i d'empaque, no?, que puga traure des del punt de vista de l'impacte internacional que li puguem generar a la iniciativa.
Rosana Morales també ha indicat que l'objectiu és implicar cada vegada a més artistes locals i que aquesta iniciativa siga una forma per amalgamar tota la cultura de Villarreal.
La idea era implicar al major nombre d'entitats locals que estiguen fent qualsevol creació artística i incloure'ls en el concert. Ahí tenim músics, tenim ballarins, tenim gent dedicada al món de la música i de l'espectacle. Nosaltres el que hem volgut és, sobretot, amalgamar tot aquest art que n'hi ha en Vila-real i mostrar-lo.
En aquesta línia també s'ha pronunciat José Benlló, que ha destacat que aquesta serà una iniciativa, l'objectiu de la qual és que continuï any rere any i que sume nova gent i també noves oportunitats.
Evidentment, això és algo que ens agradaria que continuara cada Sant Pasqual, que continuara cada any, que vinguera la primera mostra en guany i que a partir d'ahí, pues, evidentment, se poden anar incorporant gent, pot canviar uns un any i entrar altres... Però bueno, la ciutat és molt gran i evidentment té, com dic, moltes possibilitats.
Per la seva part, Gisela Morales ha explicat la il·lusió que és per a elles i també per a molta de la gent que participarà poder compartir escena amb un dels grans referents internacionals.
Per a nosaltres és com un poc de somni, perquè Rosana i jo sempre hem volgut estar al costat dels nostres, jo que sé, tots aquells que s'han format en nosaltres o quan nosaltres encara no havíem estudiat cant, que havíem cantat en ells i havíem gaudit de la música. I ara, pues, estar dalt de l'escenari amb ells, pues, per a nosaltres és un plaer, de veritat.
I per últim, José Benlló ha destacat i ha volgut agrair aquesta tasca per a intentar aunar forces, que no hi hagi protagonisme per cap entitat en concret, sinó que tots puguen ser partícips d'aquesta iniciativa.
Espero que vos agrade, estic segur que sí. Agraïsc a Rosana i a Gisela tot el treball que estan fent. No és fàcil unir a tot el món. És complicat, com és lògic, perquè també en el món de l'art, no? I en el món de la música i en aquestes coses no és roïn que hi hagi ganes de vegades de protagonisme i de diferenciació en els projectes. Això i la competència sana, nosaltres ens agrada i escoltem a les distintes pues, plantejaments que se mos fan cada dia, no? Però per què no érem capaços d'això, d'enviar al món un missatge de lo que Vila-real és capaç de fer? Jo estic convençut que anem a disfrutar moltíssim, anem a omplir en un event més demostrant tot el talent que té Vila-real i el dia del nostre patró, que és algo molt important, el dia 17, i com dic, espero que tots disfrutem, estic segur que serà algo fantàstic i que l'any que ve, pues, podrem tornar a gaudir d'aquest espectacle.
I a Basco Basilef i els grups que havíem comentat adès, amb representació local també, se sumarà la participació de la pianista Pamela Nicholson, el guitarrista Òscar Ebro i el trompetista Vicent Campos, sota la direcció del músic i director Miguel Ángel Navarro, que habitualment dirigís els espectacles de Basco Basilef. Així que, com dèiem, una iniciativa, la primera edició d'aquest Vila-real Talent, o talent en valencià, que arribarà el 17 de maig, el dia del patró Sant Pasqual, a les 10:30, si l'horari ho permet, perquè això ja no depèn dels organitzadors, a la plaça Major. Doncs una xicoteta pausa mínima, de seguida ens acomiadem.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Vila-real, carretera de Honda.
Tus soluciones en rotulación tienen un nombre: Rotulisto. Rotulación de vehículos, vinilos de corte, vinilos decorativos, fotomurales, lona, stands de ferias y todo tipo de letras corpóreas y rótulos luminosos. Rotulisto, ven a vernos y te informaremos. Nos puedes encontrar en carretera Almazora nave 47 en Castellón o en el teléfono 964-788424.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig...
tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil i fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
I ara sí, a punt d'arribar a les dues, Susana Pérez, diem adeu i passa esports, no?
Que queda molt poquet i llavors, sí. Bueno, una miqueta disgustadillos per lo que ha passat aquest cap de setmana en el futbol, però bueno, de ben segur que Javi fa un bon repàs i tirem per amunt, que és el que sempre fem.
Vamos al mal temps futbolístic, bona cara, aquí intentem posar i nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.